A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
La setmana passada, en un acte a l'edifici Miramar de Sitges, presidit pel regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament i amb la presència de la diputada Mercè Rius i la presidenta del Consorci dels Colls Mira el Peix, Bàrbara Escuderi, la Diputació de Barcelona va fer lliurament el consorci de la segona part de la cartografia marina de l'espai Xarxa Natura 2000 del litoral del Garraf, elaborat per l'Àrea de Territori i Sostenibilitat sota la coordinació del Centre d'Estudis del Mar. Aquesta cartografia completa la que ja es va fer el 2011 per la Diputació i que va elaborar Acció Natura i la Generalitat, permetent així disposar de tota la informació sobre el fons marí d'aquest espai protegit de les costes del Garraf. El regidor de Medi Ambient, Ignasi Garrigó, va explicar que aquesta informació permet conèixer la realitat del fons marí i treure conclusions de la situació alhora que ens orienta sobre les mesures que s'han d'adoptar tant per la seva conservació com per la seva protecció. També en el decurs de la presentació d'aquesta cartografia es va projectar el documental sobre el fons marí del Garraf, el Garraf submergit, elaborat per l'associació Promar i el Consorci dels Colls Mira el Peix, que recull una descripció dels valors ambientals i paisatgístics del litoral i del fons marí del Garraf. Enric Garriga, el director del Consorci, va presentar també i moderar, el director tècnic del Consorci, va moderar una taula rodona on van intervenir Òscar Montferrer, membre de Promar, i Antoni Manuel, representant de la UPC. Saludem a l'altre costat del fil telefònic a Enric Garriga. Senyor Garriga, bon dia i bona hora.
Hola, molt bon dia.
Quines conclusions van arribar aquests especialistes sobre l'estat, si ho podem dir d'aquesta forma, del litoral del Garraf?
Bé, jo crec que les conclusions van en una doble línia, una de més positiva i una de més negativa. La més positiva és que realment estem davant d'un espai amb un valor ambiental, un valor ecològic i paisatgístic important, i per tant és un espai que té vida i que caldria protegir. I la conclusió a l'altra banda de la balança, més negativa, seria que precisament doncs és un espai molt fràgil, que està força degradat si no s'hi actua, si no es prenen mesures, no? Per tant, jo crec que les conclusions van sempre en aquesta doble línia. Espai natural important i necessitat de protecció.
Què és el que ha degradat més aquest entorn submarí del Garraf?
Bé, ja no és una causa única, sinó hi ha un cúmul científic, acostumen a parlar d'un cúmul de causes que, sumades unes a les altres, doncs acaben deteriorant aquest entorn o qualsevol altre, no? En aquest cas podríem parlar, per exemple, des de el canvi climàtic, amb l'augment de la temperatura de l'aigua, el que fa que apareixin espècies invasores com l'alga caulerpa racemosa, fins a la construcció excessiva de ports esportius al llarg de la costa catalana, que això altera les corrents marines i les dinàmiques de les platges, fins a la pesca no permesa dins de la franja de l'espai protegit, o fins també a activitats més lúdiques o turístiques d'embarcacions més petites que poden ancorar en qualsevol cala i, per tant, també malmetre aquest fons marí.
Aquesta, doncs, és una zona de costa molt explotada, no?, des de molts punts de vista.
Sí, clar, perquè no ho podem obviar, que estem a pocs quilòmetres de Barcelona, per tant, de la gran metròpoli. Per tant, la pressió antròpica, sigui urbanística, sigui turística, sigui pesquera, doncs és important. Clar, no estem parlant d'una costa al mig de la nada, que digui aquell, sinó estem parlant d'una costa en una regió, en una zona molt poblada. Per tant, aquesta pressió hi és. S'ha d'intentar corregir, o s'ha d'intentar prevenir, o s'ha d'intentar minimitzar, però la pressió hi és, i per tant els esforços per corregir això haurien de ser constants.
Us ho pregunto per si, està clar, hi ha una pressió que és històrica, crònica, que difícilment minvarà en el futur, perquè també afecta a la vida de la pròpia comarca i el desenvolupament econòmic de la pròpia comarca, i no sé fins a quin punt els especialistes creuen que es pot arribar a compensar del tot aquesta pressió humana que s'exerceix sobre aquest litoral en diferents activitats o en diferents disciplines, i la necessària preservació d'un entorn natural que evidentment també s'ha de preservar.
Jo crec que sí. Jo crec que el que s'ha de buscar i de fet tant les administracions, les institucions, com les teories més modernes relacionades amb la protecció dels espais, cada vegada més reivindiquen la recerca d'aquest punt d'equilibri, no? D'aquest punt d'equilibri, i cada vegada es veu més, sobretot en aquells països on estan molt avançats en la gestió dels espais naturals, aquests països que tenen gran part del seu territori declarat espai natural o parc natural, no? Com s'ho han fet? I la conclusió és que per protegir un espai natural, el que no es pot fer només és tancar-lo a cal i canto, no?, perquè no s'hi pugui fer res, ni s'hi pugui actuar, ni s'hi pugui entrar. Que la protecció portada a l'extrem acaba sent perjudicial per la pròpia conservació de l'espai. Quina és l'altra banda? Clar, l'altre punt no és l'explotació sense límits. L'altre és aquest punt d'equilibri que jo deia jo, no? Que el propi espai natural generi en si mateix recursos econòmics, recursos d'empresa, recursos d'ocupació, per produir riquesa que pugui revertir en la pròpia conservació d'aquest espai. No? Requerir que es creï ocupació, que es creï riquesa, que es creï activitat econòmica al voltant dels espais naturals, ens sembla, i les modernes corrents jo crec que van cap aquí, és la millor manera per conservar aquest espai. Si no hi ha recursos que es puguin invertir en el propi espai s'acaba degradant per si mateix. També, no? Quin és el problema? Podem trobar l'equilibri just d'això, no? El que ambientalment en diem la capacitat dels ecosistemes. Hi ha una capacitat determinada per fer determinades coses i no es pot passar d'aquesta frontera.
Doncs,
en aquesta frontera el propi sistema es retroalimenta i es recicla. Si et passes d'aquest sistema, llavors ja estàs perdent el concepte mateix de sostenibilitat, no? Enrere i el propi ecosistema no té capacitat de recuperar-se en si mateix. Aquest és el punt conflictiu.
Doncs ens ho poseu molt bé. Fins a quin punt els especialistes creuen, com que estem en un litoral especialment turístic, que aquest és un litoral sobreexplotat?
Aquí hi ha discussions. Hi ha discussions i possiblement, clar, quan diem lo important és trobar el punt d'equilibri, no tothom veu el punt d'equilibri en el mateix lloc, no? Evidentment. Hi ha qui opinaria que encara dona molt més de si, encara si podem fer més coses, i altra gent opinaria que no, que ja se n'han fet prou, no? Jo crec que és evident, així, primer cop d'ull i des d'un punt de vista objectiu i des d'un punt de vista, diria jo, de qualsevol persona que desconeixés els temes ambientals en profunditat, que hi ha sobreexplotació. És a dir, un exemple, els temes urbanístics, la construcció que s'ha fet de moltes urbanitzacions a peu de mar, en molts llocs, no? I aquí en la nostra costa no és tan descarat com altres llocs de l'Estat, però que sí, que s'ha fet una ocupació del territori més enllà de la sostenibilitat. A nivell de pesca tampoc hi ha massa acord, però sí que sembla, els científics i els estudis recents, que s'està produint una sobrepesca en el litoral i que això està produint també una pèrdua de la biodiversitat en la mar Mediterrània i en altres mars i oceans del planeta, no? Per tant, jo crec que sí, la conclusió seria que sí, que hi ha sobreexplotació, i que el que cal és corregir-ho fins a trobar aquest punt d'equilibri.
Per tant, s'ha de dir en veu alta que algú ha de renunciar a alguna cosa i ha de renunciar a algun guany econòmic en favor de mantenir el que és la nostra, una de les nostres fonts de vida i de riquesa.
No, jo no, l'afirmació, si em permet...
No, sí, és que es tracta que ens matiseu tot el que vulgueu.
Exacte, no seria correcte. Jo diria, no es tracta que algú perdi capacitat de producció econòmica, sinó que algú sigui capaç de convertir la seva activitat econòmica en una altra de més sostenible. I et posaré un exemple que és molt clar i que Sitges hi esteu treballant molt bé des de fa temps, no? Com reconvertim, per exemple, és un exemple, la pesca en pescaturisme, no? Com reconvertim l'activitat pesquera per no sobreexplotar el fons marí en una activitat que permeti el propietari de les barques i el pescador ara pues, pescar 3 dies a la setmana i els altres 2 pues, portar gent a veure el fons marí, a ensenyar com es pesca, és a dir, renunciar a l'activitat extractiva de la pesca per passar a una activitat més turística o ecoturística de la pesca, no? És a dir, reconvertir les activitats econòmiques, no renunciar a elles. Igual que si hi ha gent que té una determinada explotació, determinada activitat, la pugui reconvertir en una altra activitat molt més sostenible, molt més respectuosa amb l'entorn. És canviar. Jo crec que el secret està en adaptar-se i buscar una activitat que sigui més compatible a la conservació del territori.
Perquè aquest és un territori molt diferenciat des del punt de vista d'usos del litoral, Sitges, Vilanova, Garraf, la zona ja més propera a Castelldefels, és un litoral, diguem-ne, en què coexisteixen diferents usos de la costa, diferent explotació de la costa?
Bueno, nosaltres tenim un litoral que té una especial rellevància. Jo sempre quan ho explico no sé si la gent en té constància, no? De que amb els pocs quilòmetres quadrats que té la nostra comarca i el nostre litoral, pues tenim tres parcs naturals a dalt, estem rodejats pel Parc Natural del Garraf, el Parc Natural d'Olèrdola i el Parc Natural del Foix. Tenim en l'espai estrictament litoral quatre espais naturals, en sentit molt ampli, com pot ser la pròpia riera i la desembocadura de la riera de Sitges, de Riba Sitges, com és l'espai dels Colls i Miralpeix, com és l'espai de la Patx Llarga de Vilanova, o com és l'espai de la desembocadura del Foix a Cubelles, no? Són quatre espais que estan en el litoral. I, a més, a que és la façana marina, la part del mar, tenim l'espai natural Xarxa Natura 2000, prop de 27.000 hectàrees d'espai exclusivament marí protegit, no? Per tant, clar, estem en un entorn on hi ha uns grans i amplis espais naturals protegits i paisatgístics, no? Clar, això no ho tenen totes les comarques. El que sí que és cert, que clar, aquí hi ha això, aquesta protecció d'aquests espais s'ha de compatibilitzar amb l'activitat pesquera, especialment important a Vilanova, amb el port de Vilanova, amb l'activitat comercial, tant portuària com d'altres mercaderies, amb l'activitat urbanística, amb l'activitat turística, especialment important a Sitges. Clar, això ho hem de compatibilitzar, no? I tornem a ser lo d'abans, equilibri i adaptar els nous temps, les activitats econòmiques.
Es va projectar durant la jornada aquest reportatge al Garraf submergit. També des del punt de vista dels especialistes, si s'hagués de fer un anàlisi sobre com està el nostre, tot allò que no veiem així simple vista i tot allò que molts veuen també quan arriben les bones èpoques per fer submarinisme, des del punt de vista mediambiental, com està de salut aquest Garraf submergit?
Jo diria que s'aguanta com pot, no? El Garraf submergit està bé, no és un malalt terminal, però bueno, jo hem de vigilar que no s'encostipi, perquè si s'encostipi pot passar malament. Els valors d'aquest Garraf submergit són bàsicament les praderies de Posidònia i bueno, estan en regressió molt lenta, però en regressió no, perquè és una planta que costa molt que es recuperi, costa molt de cuidar, és molt fràgil, llavors s'ha de tenir molta cura. El que ens interessava en aquest documental era poder mostrar també no sols els valors naturals i els valors científics, aquelles coses que s'hi estan fent en el fons del nostre mar i que la gent no veu, no? I això anava des del parc d'esculls artificials que hi ha davant les costes de Sitges, aquí davant del Terramar, que són aquests 24 mòduls de ciment que estan posats en el fons per intentar millorar la biodiversitat de la zona i la recreació dels peixos, fins el mateix observatori submarí de l'OPC, l'OPSIA, que és un observatori cablejat, connectat a terra, on es treuen dades, imatges en directe del que està passant al fons del mar, per tant, és una informació de primer ordre i de primer nivell i de rellevància mundial. Tenim el mar monitoritzat, per dir-ho així, o la mateixa estació Silmar, també, de la Fundació Mar, que ens permet també analitzar i fer el seguiment de l'estat del mar en una, en cas, una mica més cap allà, entre Vilanova i Cubelles, no? Per tant, poder veure no sols què passa en el fons del mar, què hi ha, sinó també quins estudis s'hi estan fent i quina recerca s'hi està fent. Per això jo acostumo a dir sempre que, ostres, la nostra franja de mar del Garraf possiblement és de les zones marines més monitoritzades i de les que hi ha més dades d'Europa, segur, no? Perquè tenim molta informació, molta recerca, moltes dades d'un espai molt, molt petit. I això és el que ens ha de permetre ser optimistes, i perquè en un temps, poc temps, diguem, tindrem molta informació, tindrem dades que els polítics els hi podran servir per prendre decisions, pensant sempre en trobar aquest punt d'equilibri entre conservació i explotació, conservació i activitat econòmica o activitat humana.
I continua encara molt obert, senyor Garriga, el debat sobre espigons, el debat sobre regeneració del litoral, aportacions de sorra, etc, etc. Aquest encara és un debat que hi ha sobre la taula amb postures molt, molt diferents?
Sí, però jo aquí si em permeteu, jo crec que el debat s'està tancant. S'està tancant, malgrat segueixi obert, és cert, però s'està tancant per dues raons fonamentals. Perquè des d'un punt de vista tècnic, els tècnics ja han vist que això era bastant bestiesa, anar traient sorra d'un lloc i posar-la en un altre, quan que a més durava dos dies. Venia un temporal i tornava a marxar, no? Mm-hmm. Tant que no tenia massa sentit jo posar portes al camp, com diu el refrany castellà, no? És molt difícil manipular la natura, és molt difícil i quasi es havia d'abandonar. I això ve, no agreujat, sinó acompanyat de la manca de recursos econòmics que tenen les administracions. Avui dia això no es farà perquè no hi haurà diners per fer-ho. I si n'hi haguessin, jo crec que tampoc no es faria ja, no? Jo crec que ens hem d'acostumar, la societat humana, les persones, els homes i les dones, ens hem d'acostumar a adaptar-nos a l'entorn. I si hi ha platja, hi ha platja, si no n'hi ha, doncs me'n vaig a la platja del poble veí. És a dir, aquesta necessitat d'haver de tenir platja per nassos, amb el que això costa, avui dia, cost ambiental i cost econòmic, perquè, a més, el cost econòmic, repeteixo, insisteixo, aquest cost ambiental, aquesta sorra surt d'alguna banda, i normalment, a vegades, surt de llocs on el que acaba és fent malbé el fons marí, acaba perjudicant la pesca d'aquest fons marí on abans hi havia la sorra, s'acaba destrossant un ecosistema, i que tampoc no és rendible. Davant del cost econòmic, del cost ambiental, si no hi ha sorra, doncs ho sentim, doncs mira, la gent que prengui el sol a la terra.
Us anava a preguntar precisament per això. No hi ha cap altra alternativa que no sigui esperar que la natura faci el que ella cregui que s'hagi de fer?
És que, com que ho hem fet malament des d'un principi, això és el que es deia jo també abans, no? Com que hem alterat les dinàmiques litorals, construïm molts ports esportius, segurament més dels que el país necessitava, doncs clar, tota l'aportació de sediments que venien del Llobregat i del Ter i dels rius de més amunt i a través de les onades anaven costa avall, perquè la dinàmica litoral va del nord cap al sud i fent aportacions de sorra i les platges eren més o menys estables, a l'alterar tot això, la natura ha quedat alterada.
Us ho dic per si ens hem d'acostumar a unes platges en regressió, almenys a la nostra costa, sí.
Sí, segurament, sí. En unes en regressió i segurament n'apareixeran d'altres en l'altra banda.
Està clar. Però és a dir, aquelles platges històriques o que han format part, en el cas de Sitges, òbviament, de la nostra postal més turística,
sí.
Ens haurem d'acostumar en un futur a que la superfície d'aquestes platges anirà més aviat estabilitzant-se en la mesura actual o més aviat anant cap a menys que no cap a més.
Jo entenc que sí, i que l'important que haurem de fer és adaptar-nos a això. Ens hem d'adaptar a les coses i no intentar corregir-les, perquè la despesa ambiental i econòmica, repeteixo, és inviable en aquest moment.
D'acord, una qüestió final, senyor Garriga. De tot el que estem parlant, més d'un oient ens pregunta si es pot consultar a través d'alguna adreça internet o si aquesta producció, aquesta filmació del Garraf Submergit es pot veure en algun lloc a través de la xarxa.
Ho intentarem tant penjar aquesta filmació com penjar també la documentació de la cartografia marina. Ens agradaria, i entenem que sí ha de ser, que tota la informació relacionada amb l'entorn, amb el medi ambient, ha de ser pública. La gent té, lògicament, tot el dret del món a saber què passa en el seu entorn. I, per tant, la nostra voluntat, més enllà de que puguem solventar els problemes tecnològics, és que tot això estigui a l'abast de qualsevol persona.
Enric Garriga, director tècnic del Consorci dels Colls Miró Peix, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Res, gràcies a vosaltres.
Fins a propera, adéu-siau.
Fins a la propera, adéu.